Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne. El programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. Molt bona tarda, benvinguts al Parlem-ne, avui en el torn del Partit Popular. Tot seguit encetarem el programa i analitzarem, desgranarem, avaluarem pues, els diferents temes d'interès municipal des de l'actualitat amb el regidor i portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, el senyor Joan Font. Senyor Font, benvingut.
Bona tarda.
Hi ha diversos temes dels quals n'hem de parlar, tenim uns quants d'apuntats, tots ells entenem que de molta importància, i n'hi ha alguns que, tot i que a l'Ajuntament sempre hi ha temes i sempre hi ha actualitat, n'hi ha uns quants que marquen precisament l'interès dels ciutadans i també l'actualitat, perquè fa poques setmanes l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar era punt d'atenció dels mitjans de comunicació després que es fes pública una denúncia en aquest cas al gerent de la Cala Gestió per una presumpta incompatibilitat en l'atorgament o en aquest cas o en la contractació o en l'adjudicació d'un contracte d'assessorament econòmic. Hi va haver certa confusió perquè en un mitjà de comunicació va aparèixer la informació pues, una mica sesgada o no correctament explicada, però sí que a partir d'allí va haver diferents informacions aparegudes arran d'això i fins i tot vostès en la darrera sessió plenària pues, també van insistir en demanar més informació sobre el tema, no?
Bé, és així com tu dius, el titular de, no sé, va ser el 23 de març, un diumenge, va sortir, hi havia un titular que dicta solament que el gerent de la Cala de Gestió era denunciat per un particular per adjudicar-se obres. Després ja feia una exposició i allí posava que això ja es va iniciar al maig de l'any passat. Clar, una persona que està a l'Ajuntament, que forma part del Consell d'Administració de la Cala de Gestió, jo, com a representant del grup que represento polític, més altres companys d'altres formacions polítiques, doncs us van quedar bocabadats, sorpresos i indignats al mateix temps. Indignats per què? Perquè ja no entraré en el valor jurídic de la denúncia, perquè això serà el jutge qui determinarà, però que tant el gerent com l'alcalde estaven imputats. El contingut del cos de la notícia allí posava que estaven imputats i que van anar a declarar en un moment determinat després de l'estiu del 2013. Després preguntes, bueno, si hem fet tantes sessions com és la nostra obligació d'acudir al Consell d'Administració per donar la nostra opinió sobre els projectes o adjudicacions d'obres, el que sigui, doncs que hagi passat uns mesos, bastants mesos, i que l'alcalde ni el gerent, sobretot l'alcalde que és el president, no us hagi informat de res. Això és la indignació per part nostra. Lo denunciant tindrà les seves raons, no sabem qui és, ni tampoc m'interessa, vull dir, jo no entraré en el valor jurídic, però ens han quedat indignats per això. Llavors, l'endemà, l'Ajuntament fa una miqueta de cronologia, fa una roda de premsa, un comunicat públic, en què diu textualment que l'Ajuntament de la Mediamar qüestiona les informacions aparegudes al diari d'ahir, a la publicació del diari. I més a baix afirma que les informacions són falses i malintencionades. I després es convoca una roda de premsa el mateix dia al Col·legi de Periodistes en la qual donen l'explicació que té de donar davant de la premsa. Bé, nosaltres, la valoració que vam fer en un moment és que a nivell del jutge no entrarem en la seva actuació si és legítima o no és legítima. Tothom és innocent mentre es demostra el contrari. però sí que vam veure que des del punt de vista de transparència i de respecte a les persones que estem al capdavant, doncs no hi va ser. Doncs a la primera oportunitat que vam tindre, que va ser en una comissió informativa abans del ple del dia 27, nosaltres sempre tenim un costum, crec que és el bon costum, de tot el que diem al ple ho fem a la comissió informativa. I jo, a l'alcalde, al nostre grup, concretament, li vam formular dos preguntes que ja li vam dir que li faríem al ple de l'endemà. Per tant, les sabia, era conscient. Ell hi va donar les seves explicacions, però jo dic, jo vull que ho digués davant del ple i davant de l'opinió pública i davant del ple, que és el lloc on té que estar. La pregunta era per què no se mos va informar de que havia estat denúncia i que ell i el gerent estaven imputats. Simplement donar una explicació per això. Pots presentar els documents que defensar-te, però donar-nos una explicació per què no se'ns havia informat al temps, en forma i temps, quan tocava. Aquesta va ser una pregunta. I segona, si havia presentat alguna denúncia formal, ja que dia que el mitjà de comunicació de Tarragona havia fet unes informacions falses i mentacionades, per tant, si t'hi demanar desresponsabilitats quan tu creus que això... Bé, aquestes dues preguntes al ple i nosaltres li vam formular. Home, encara estem més indignats perquè no mos va contestar. En un tema que era d'opinió pública de tot el poble, a gent que som representants legítims, teníem un respecte de almenys respondre almenys el que va fer el dia abans. Jo no diré el que mos va dir el dia abans. Jo no ho diré perquè això no consta en acte. Jo no ho diré, però volia que digués el mateix. Exactament el mateix, perquè era la mateixa pregunta. Vull dir, no li agafava a nos pixats al ventre que aquí diem. Ja ho sabia, això és jugar en honestitat. I, per tant, ja li vaig dir a la meva exposició abans de la pregunta que nosaltres, quan vam jurar el càrrec de regidors, el nostre grup va prometre dues coses. Diàleg i lealtat institucional, lealtat. A canvi, volíem transparència en tota la gestió. Hem vist que això, una part d'esta, nosaltres l'hem complit i ell no l'ha complit perquè no ha hagut transparència. Però, a més, una falta de respecte. Intuïxo, això serà el seu problema, però intuïxo que el seu propi govern ho sabia. Ho intuïxo, no puc afirmar-ho, però intuïxo, perquè quan una persona li pregunta a un company, aunque sigui el govern, però són companys, si ho sabien i la resposta és el silenci, doncs pots pensar el que vulguis, no? Però intuïxo, suposadament, que el seu propi equip de govern ho sabia. Per tant, transparència zero i una falta de respecte cap als representants legítims del poble, també. I una persona té que veure, o té que donar-se compte en l'experiència que té l'alcalde, i és que això tot aviat surt, pel que sigui, perquè hi ha interessos d'altres persones que, quan vas contra els seus propis interessos, te poden buscar les pessigolles. I, per tant, la Cala Gestió, que ha fet moltes gestions, perquè la Cala Gestió és una entitat pública i privada, que fa, us transmet, ho sé, un assessorament urbanístic i comptable, doncs d'enemics te'n trobes. En tot el que s'ha fet amb aquest poble, d'enemics te'n pots trobar. En raó o sense raó. I, per tant, ell tenia que saber que tu arribat aquestes coses se saben. I, per tant, i no és per això que se saben, no. És que la honestitat passa per informar al Consell d'Administració. I a mi preguntar-me pel carrer, i vosaltres què feu al Consell d'Administració que no s'entereu? Doncs no ho sabia. Pues això quedes fatal. Quedes fatal perquè tu formes part d'aquell Consell d'Administració. I que et diguin pel carrer que vosaltres que sabeu, pues no ho sabíem, això. Te prenen per tonto. Entens? I això, ni volem passar per tontos, ni volem passar per ni per espavilats. Per tant, creiem que l'actitud de l'alcalde en aquest sentit, en la forma, jo en el fons no entraré, en la forma ha sigut una manca de transparència total, cosa que això no li dona, li trau molta credibilitat, i la segona, una falta de respecte per dos vegades. Una per no informar-nos al seu moment i l'altra per no contestar-nos al ple de l'Ajuntament, que per a mi és una cosa seriosa. I això considero que, doncs, Andreu, tinc que reflexionar i tinc que... Ara ja ha passat, però tenia que donar la seva explicació que ens va donar la comissió informativa, que jo no la penso dir perquè és ella la que ens ha de dir fora de temps a tots els regidors de l'Ajuntament, incluït l'equip de govern.
Per tant, vostè no qüestiona el motiu de la denúncia.
Jo no el qüestiono. Respecto la denúncia i a tothom, aunque estigui imputat, jo et diria el que faria jo. Si no he estat mai imputat, però et diria el que faria jo. I això no serveix perquè jo li pugui dir el que faria ell, sinó el que faria jo. Si a mi m'imputessin una cosa així, el primer que faria jo, per honestitat, és deixar, no dimitir, perquè imputat no vol dir que ets culpable, però que tens indicis, sí. Era deixar en funcions amb l'alcaldia, deixar en funcions amb una altra persona fins que això s'arregli. Això és el que faria jo. No li estic dient que ell ho fes. És el que faria jo. Com que no he estat mai imputat, clar, tu diràs, jugues amb ventatge, doncs jo és el que faria. Deixar en funcions perquè la meva credibilitat se pugui demostrar que no ha hagut cap irregularitat. Que suposo que d'haver alguna, perquè ella en la roda de premsa, si l'escoltes bé, implícitament diu que potser pot haver un error administratiu que sigui gerent de lo privat i de lo públic. I això pot admetre que això pugui ser una possibilitat, però és un error administratiu. Jo, que sigui funcionari públic, que no ho és, jo dic jo que no ho és, però que sigui gerent de los dos puestos, això pot crear una base perquè hi hagi una denúncia que el fiscal anticorrupció hagi actuat. Però això jo no vull entrar-hi. Però una persona que està imputada, que representa el poble en una majoria absoluta, jo, Joan Font, el que hagués fet és deixar la funció d'alcalde provisionalment, que l'agafés un altre i agafar una cartera doncs, per a poder treballar pel poble. Això és el que hagués fet jo amb això. Ara, això ja, si no t'hi ha hagut transparència i no t'ha respectat la informació, doncs la veritat, el que dic jo pot quedar en aigua de borralla.
Aquesta presumpta incompatibilitat...
Ah, i per cert, i també el gerent de la cala de gestió també, suspendre'l les seves funcions provisionalment fins que la justícia doni un veredicte que ho arxiva o no ho arxiva o ho va endavant, no? Vull dir, les dues persones són estan imputades i per respecte, ara fa poc ha hagut un diputat que és dels Ciutadans, me sembla, que per ser imputat ha dimitit com a diputat perquè està imputat, no? Perfecte, ho trobo molt bé. És un acte d'honestitat. Una persona que està en sospita, crec, aunque la llei no ho marqui, crec que té que fer un gesto perquè la justícia faci el seu camí i si una persona s'ha declarat innocent, demostrar i tornar al càrrec i tornar-li la seva honorabilitat. Però la seva honorabilitat, en el fons, però abans tu ja ho has fet en la forma. El fons i la forma són molt importants. La forma i el fons. Per tant, és un exemple que ara fa poc ho hem vist perquè la classe política està desacreditada. Injustament a vegades, però està desacreditada. Per tant, hem de fer gestos de que puguem veure que són uns quants, no som la majoria. Però t'ha dit que jo, al seu lloc, hagués fet això. Joan Font hagués fet això. Jo estic imputat fins que no es demostri que jo no tinc res a veure, ni el gerent tampoc, en funcions, provisionalment, deixo el càrrec, faig de funció de regidor, perquè estic representat pel poble, legítimament, no cal dimitir, això no ho diré mai, però que altre faci la funció d'alcalde i després, això és un acte d'honradesa i d'honestitat. Però bueno, jo no sóc qui per a dir això, però que estem decebuts i jo inclús diria enfadats per la seva actitud de falta de respecte i de transparència. Quan nosaltres, escolta, sempre que hem pogut a la cara de gestió, hem anat o bé jo personalment o bé ma filla en representació meva perquè per raons de treball a vegades no he pogut vindre. Per tant, ens devem un respecte i una informació. I si tu estàs tranquil, més que més, vull dir, una persona que està tranquil·la, ho informa, xiquets, això surt al diari, no fes el cas perquè jo això ho dic per davant, no? Que algun dia podia sortir al diari. I per cert, va sortir amb molt de retard, però va sortir. Després tot un corre detrás, ara una roda de premsa, ara un manifest de l'Ajuntament, o sigui, tu saps que això pot passar. Que una persona fa anys que està en política. No, no. Un polític, quan el temps li passa per davant, i ha perdut credibilitat. Tu dius que anar per davant del temps. I això, l'experiència, ho sap. Una persona jove, una persona experta, li pot passar. Però una persona experta, tu saps que això t'ha arribat, sortirà a la premsa. Perquè d'enemics o d'adversaris en política, i més quan tens govern, te'n fas. Actuant correctament o incorrectament, ja no entrarem en això. Però d'enemics ens han fet sempre, perquè els interessos de l'Ajuntament a vegades prevaleixen pels interessos particulars, i a vegades un interès particular en benefici de l'Ajuntament se pot veure perjudicat i pot jugar-te les pessigolles en raó o sense raó. Això ho dirà el jutge, jo no ho diré. però que ha hagut una falta de respecte i de transparència, això, vaig al teu programa, ho dic en el nom del grup del Partit Popular i Plataforma Calera, no? Els seus companys de govern, si ho sabien o sabien, no m'importa, vull dir, és una cosa seva. Els de l'oposició no ho sabien. I, per tant, el silenci, quan li vaig fer una pregunta a alguns d'ells, m'han respost en silenci, puc sospitar, sospito que tampoc ho sabien, però bueno, això és un problema d'ells.
Comentàvem que la denúncia era una presumpta incompatibilitat de càrrecs del gerent de la Cala Gestió, el gerent de Fial, que era l'empresa a la que s'adjudicava el servei d'assessorament. Per una banda, el que donava a entendre el Diari de Tarragona era que s'havien adjudicat obres, no era el cas, l'Ajuntament va plantejar que era un titular sensacionalista i amb mala fe, i per l'altre, l'Ajuntament o l'equip de govern planteja que l'adjudicació del servei a EFIAL porta com a contrapartida que hi hagi una persona de Fial que se'n faci càrrec de la gerència de la Cala Gestió. És a dir, sí, que d'alguna manera que és al revés, és a dir, que no és la Cala Gestió qui adjudica o la gerència de la Cala Gestió qui adjudica el contracte EFIAL, sinó que l'Ajuntament adjudica EFIAL i EFIAL és qui posa una persona a la Cala Gestió per a fer de gerent.
Bé, aquí ja entraré, ara entrarem al tema de... Jo, el tipus testat, l'alcalde, el president de contratar sense donar compte hasta fins a 1 milió d'euros, una quantitat molt important. Bé, això està als estatuts, s'ha format el 2008, jo no hi era, però bueno, crec que això és una quantitat excessiva. Era per donar més agilitat. Escolta, si tu contrates a una empresa privada perquè et doni un assessorament urbanístic i comptable, que està bé, perquè t'ahorres lima, te torna a repercutir, l'agilització de les obres és més... Bé, això està bé, però jo veig aquí, doncs, bueno, aparentment, en el fet este me fa sospitar ja que transparència no n'hi ha hagut, perquè este fet de no informar-nos, què pots pensar tu? Ho pots no pensar, dia pots pensar, és que no hi ha transparència, perquè en 1 milió d'euros tothom és innocent, mentre us demostra el contrari, fas i desfas. Bé, ser gerent de la Cala Gestió, empresa pública privada, i ser gerent d'una empresa privada, des del punt de vista ètic, jo no dic ja jurídic o administratiu, perquè sé que no és el propi gerent no és un funcionari que fa aquesta funció, perquè no ho és, però sí que té una adjudicació d'un servei que es renova cada any, que ho renova ell, perquè com que la contractació no arriba als 400.000 euros, ho pot fer, perquè els estatuts li donen aquest poder. Bé, llavors, la transparència d'este procés jo no l'he vist, almenys en els 3 anys que estic aquí. Ara diuen que tornarà a sortir al concurs públic la contratació amb les bases de 386.000 euros en la Cala Gestió, a l'empresa filial. Bé, això ha sortit publicat a la web de l'Ajuntament, però transparència aparentment no hi és, perquè li dona aquesta potestat, no vol dir que sigui il·legal, li dona aquesta potestat per contratar. L'altra cosa és si la Cala Gestió, com a organisme d'entitat que t'assessora, com a privada, t'assessora i et dona un assessorament urbanístic i comptable, en aquests moments sigui necessari. Això és una cosa a plantejar amb un altre full de ruta, perquè ens costa diners. Si s'adjudica altra vegada en filial, doncs costarà 386.000 euros. A 100 i pico l'hora, el gerent, i 100 i pico... Són diners, això. Són diners, i quan el boom urbanístic ja ha passat. Això és un altre capítol que es tindrà que estudiar si és bo tindre... No per això, ja. És que també està en entredit. Ja. Mentre no hi hagi una sentència, està en entredit. Per tant, el funcionament de la Cala Gestió en un principi és bo, però tens que ser transparent. Aquesta transparència la tens que... No, no la tens que demostrar, la tens que demostrar cada dia. I amb això, la credibilitat d'aquesta informació que m'han donat una explicació després dels fets consumats és el que li resta credibilitat. I per tant, el nostre grup serà molt reticent a partir d'ara de qualsevol cosa que poguéssim fer dins de la Cala Gestió. Perquè considero que tant els dos, si seran o no innocents, doncs quina credibilitat, tots estan imputats per una doble funcionalitat de que és gerent d'un ens públic i gerent també del gerent o apoderat d'una empresa privada. Això és el que vaig llegir, i puc, no sé si estic equivocat, que ell pot reconèixer, i no va dir explícitament, però implícitament, que hi hagi potser una irregularitat de que gerent dels dos llocs, de lo privat i de lo públic, no pugui ser. Si això queda així, bueno, doncs, haurà que rectificar, però la credibilitat en altres ja no la tenim.
L'Ajuntament, bueno, en aquest cas l'equip de govern, l'alcalde va dir que disposaven d'informes jurídics que avalaven aquestes decisions.
I per què no mos ho va ensenyar? Des de que va passar la denúncia van anar a declarar, perquè no us va fer una reunió a tots els de la cala de gestió, membres del Consell d'Estat, i si m'ho expliqués i veure els teus informes. És que, clar, tot surt d'això publicat i després vas a corre cuita, no? Això no és, no és de rebut. Si tu, un moment que et fan una denúncia, a tu i al gerent, i tens que anar a declarar, a prendre declaració davant del fiscal i davant del jutge, escolta, jo no puc enterar-me per la premsa. Tota aquesta documentació, tu crides al Consell d'Administració extraordinari a les 10 de la nit, a les 2 de la matinada, i tu mos expliques, aixecat, mos han denunciat una persona per això, per això, per això. Nosaltres preparem la defensa, mos ho defensa aquesta persona, i us volem explicar-ho tot com està. Aquí tinc tota la documentació. I després, si surt publicat, nosaltres estem assabentats i farem fer les preguntes que calguin, però a toro passat això té resta credibilitat. Parlo de credibilitat.
Anem avançant amb més temes, perquè en l'última sessió plenària també es va actualitzar el pla d'ajust, que és un, bueno, de fet és una pràctica que s'ha de fer cada 3 mesos i es dona compte de les perspectives i les previsions de la situació econòmica de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Bé, aquí hi ha dos plans. Hi ha un pla d'ajust i un pla de sanejament. I vull explicar-ho perquè tenim l'obligació de fer pedagogia. L'Ajuntament està sotmès en un pla d'ajust, que això va al Ministeri d'Hisenda del Govern Central de Madrid, que dura, aquest pla d'ajust té una duració del 2014 al 2017. I l'altre és el pla de sanejament, que este va a la Conselleria de Finances i Economia de la Generalitat, que este té del 2014 al 2019. Per tant, són dues coses que tinguin molt a veure, però tenen dos vessants o dos finalitats diferents. Este pla d'ajust, aviam, està fet perquè hi ha els elements romanents de tresoreria, la capacitat d'endeutament, l'estalvi pressupostari, en el seu conjunt, unes ho compleixen i altres no. Per exemple, el problema real que té ara l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar és que el deute viu, és a dir, el que devem als bancs, la capacitat d'endeutament o càrrega financera, com es digui, està disparada. Està disparada al 166,63%, quan la ràtio legal és no passar-te del 75%. Per això necessita un pla de sanejament. I el pla d'ajust ve perquè l'Ajuntament ha tingut 3 fons o ajudes per a pagar els proveïdors. Un va ser de Zapatero, el 2011, de 251.000 euros. El segon va ser el 2012, de 10.330.000 euros. I el tercer va ser el 2013, de 1.301.000 euros. Per tant, tot això són factures que es tenien que pagar. El decret de Rajoy de fer este pla d'ajuda als proveïdors era perquè moltes petites i mitjanes empreses se'ls devia factures durant molt de temps. I això, amb una empresa petita i petits autònoms, això és una, bueno, és una lacra. Llavors, amb bon criteri, l'Ajuntament se va acollir amb això, com molts altres. Se pot considerar que són morosos? Sí. La persona que és morosa vol dir que tarda temps, però l'altra cosa és que no vulgui pagar, sinó que tarda temps en pagar. Quan el plaç de pagament està una mitja, per llei, són 50 a 60 dies. Clar, un proveïdor, 150, 140 dies, és molt costós. Molt costós. Per tant, este pla se va fer per això. I es va acollir i nosaltres vam donar suport amb això. Perquè va ser necessari, inclús la Generalitat, amb els fons de liquiditat, el FLA, el famós FLA, que pues, també s'ha pogut acollir, no? Amb uns interessos baixos. Llavors, estos 3 plans a proveïdors, o 3 crèdits, com diuen així, són un interès baix. I per què? perquè nosaltres no tenim accés a cap banc, a cap banc, ja no et donen res ja. Els bancs, ja veus com en quina situació estan, doncs l'Estat t'hi diu, el govern central, t'hi diu, jo et donaré els teus diners, m'ho pagues a un tant per cent, 2 anys de carència de capital, i els altres 8 restants, 10 anys en rèdit, i 2 primers sense amortitzar capital, i els altres 8 amortitzant tot el capital. Què fa això? Doncs tens que fer un pla d'ajust, tens que demostrar a més de gent que això ho pots tornar. Això és el pla d'ajust que va directament al Ministeri d'Hisenda. I el pla de sanejament és perquè tu estàs fora de la llei en el sentit d'endeutament que superes més del doble del que et permet la llei. Per tant, són dos plans que tenen que anar paral·lels i lligats. Això és el que hi ha. Què passa? Com està la situació? Mirem el pressupost de liquidació del 2013. El 2013 se va aprovar el marc pressupostari, no? I el marc pressupostari és que intervenció te fa una previsió de l'estalvi net, que és lo important, és el que et queda net. L'estalvi net és, si jo en gasto 100 i m'entren 105, l'estalvi net són 5. O sigui, jo m'entra 105 euros i en gasto 100. Per tant, l'estalvi net són 5 euros, no? Perquè em entengui la gent. Doncs pues, bueno, aquest estalvi net lo fixa amb la previsió de totes les dades que tenim en aquell moment, ho fixa el 2013 en 501.000 euros com a previsió. Això era la previsió a l'any passat, quan la liquidació del 2013 no s'havia fet. Ara, els números de la mà que ja tenim la liquidació del 2013, veiem que l'estalvi net està als 89.000 euros aproximadament. Ostres, i dius, si la previsió era de 501.000 euros, ens han quedat amb 89.000 euros. Vull dir que hi ha hagut un desfàs aquí. Estem parlant d'un 82% de diferència. I això és preocupant. Aunque l'estalvi net siga positiu. Això és preocupant. Per què? Bueno, les previsions tenen que fer-se perquè enguany, el 2014, si l'any passat van pagar 1.569.000 euros de pagar interès més capital a l'any, al pressupost, enguany està als 2.171.000 euros. O sigui, hem de pagar 600.000 euros més per amortitzar el capital que els 2 anys passats estaven exents. Clar, amb aquests números a la mà, Franquín, dius, si des del 2012 teníem un estalvi net liquidat de 499.000 euros i han baixat a 89, què pot passar el 2014? Quan la previsió tenia que ser el 2013 de 501.000 euros. I que l'any que ve el fons de proveïdors ja no els podem acollir perquè el govern no n'ha tirat cap. Per tant, ens hem acollit els tres. La situació és complicada. I després, el deute viu està sobre els 19.272.000 euros. Això fa pujar al 166,62%. A més, dos números a mà, t'esgarrifes. Jo, vaja, només veig 4 solucions i les 4 solucions no són bones. Tens que, fem números, eh? Jo sé que és pesat, però hem de fer reflexió en veu alta. Si l'estalvi net ha sigut de 89.000 euros i la previsió eren de 501.000 euros, això vol dir que hi ha un desfàs. D'on te sortiran per quedar igual o nivellat a zero? Perquè pot quedar nivellat a zero. Jo m'entraven 103 i me'n gasto 103. No dec a ningú, però tampoc tinc res d'estalvi. Que seria el mal menor. Què pot passar aquí? Doncs pues que o pugen els impostos altra vegada, per l'any que ve, cosa que dubto perquè electoralment seria fatal. Pot ser que reduixen despeses corrents en 500.000 euros, és molt. Se pot reduir alguna cosa, però és molt. O pot ser una cosa mixta, com han fet enguany, no? Mixta. Pujo els impostos per damunt de l'IPC, tots els que van pujar, les 11 ordenances fiscals que han aprovat, que han aprovat per enguany, tots estan del 3,5% de l'IBI, del 3,52%, que és la més baixa, fins al 10%. Totes per damunt de l'IPC, quan l'IPC legal, o sigui, el que marcava el govern bueno, l'estadística de, que s'encarrega d'això, estava a l'1,5%. O sigui, ni l'IPC van aplicar, perquè tampoc sortien els números. Per tant, l'altra seria aquesta, mixta, anem pujant els impostos, la brossa, l'IBI, el 3,5%, l'altre el 6,5%, l'altre el 10%, i després anirem reduint el que poguéssim, no? Inclús fent això, i t'ho dic el dia 28 d'abril, un dia després de Montserrat, la liquidació del 2014, que serà al març del 2015, properes eleccions, ojalà m'equivoqui, però no sortirà positiu. A no ser que tinguéssim uns ingressos extraordinaris. A no ser que sigui això. Per baixar el deute, que és venda de patrimoni, i algú ens compra unes parcel·les, o aquells de Calafat, per promocions Calafat i d'allò, paguen els 3.600.000 que... Si no és això, ho veig difícil. Perquè no és això sol. És que el 2013, totes les inversions reals que havien, que estaven al pressupost, no s'han executat. Perquè el finançament restant que teníem que aportar, no teníem suficients diners per a fer-ho. I me refereixo a les escaletes de l'Àngel, els pluvials que estaven pressupostats l'any passat i que enguany han tornat a sortir. Me refereixo al parc de Bon Repòs, la vegetació i l'equipament que pot haver allí, que era per fons FEDER, que puja a 470.000 euros i el 50%, els fons FEDER ho pagava, però l'altre 50% nosaltres no han pogut executar perquè no tenim aquests 200.000 euros. És a dir, les inversions reals no s'han complit. I amb això, a la despesa corrent, te vas mantenint. Però l'any que ve, què passarà? Amb aquests números, ho veig difícil que pugui sortir un estalvi net positiu. Ho veig difícil.
L'Ajuntament va fer públic que ara fa poc que les seues previsions eren de poder reduir fins al...
70% i pico, no?
Fins al 30% i pico pues mira, del que hi ha actualment.
A llarg termini, 2022?
2020.
Si del 2013, 14, 15 i 16 l'estalvi net del 13 era 501.000 euros i ha sortit per 88.000 euros, és creïble això? No. I parlo a curt termini, eh? Parlant de la previsió que havia el 2013 a l'execució tancada de l'exercici 2013, 88.000 euros, quan la previsió era 501.000 euros. Bé. Números a la mà, eh? Jo aquí he portat totes de recaptació, ai, d'intervenció, eh? No estic dient, no m'estic inventant res. Per tant, això és preocupant. Com puc fer una previsió de reduir el 73% fins al 2020, si d'una a l'any del 2013 la previsió era 501.000 euros d'estalvi net i ha quedat per 88.000, un 82% menys. I quan paguem ara capital, tenim que amortitzar capital, són 600.000 euros més en guany que estan contemplats, però altra vegada tenim que estar sense inversions, com va passar l'any passat, i que els proveïdors, altra vegada, tal com diu l'informe, torna a ser morós, i no ens podem acollir cap pla, ja s'ha acabat això. Per tant, tornem a que els proveïdors tornen a estar mesos sense pagar, i això no és bo, que és el que diu l'informe. Compleix el 2013 el romanent de tresoreria positiu, l'estabilitat pressupostària positiu, però tenim una argolla que ens pot fer mal, que és pagar el deute bancari i que els proveïdors no cobrin i que estos proveïdors, la quantitat pot ser sobre els 3 milions o 4 milions, pues, se deu, no han cobrat. Per tant, tornem a estar al mateix d'abans, aunque s'han fet algunes reformes, s'han fet algunes, jo ja ho he dit aquí, nosaltres han fet algunes aportacions, però els impostos continuaran pujant perquè no tindran altre remei que fer-ho. Per damunt de l'IPC, segur. I que aniran reduint el que puguin, també. Per tant, conclusió. Això, a un any de les eleccions, i no vull fer electoralisme, t'ho he dit dues vegades aquí, eh? Aquí t'ho he dit dues vegades i t'hi diré tres vegades. Jo no sé si em presentaré o no. No ho tinc clar. Però els grups polítics que tinguin representació aquí, que no guanyarà per ningú per majoria, això ho tinc claríssim. O hi ha un govern de concentració i tots plegats deixen els seus interessos partidistes i enfoquen el problema real que és econòmic-financer en reformes estructurals que tingui que comportar això, o això no m'ho sortirem. No m'ho sortirem. I a mi que em diguin el que vulguin. I et parlo una persona que té experiència. Anys i panys. O els partits polítics ens deixem el barret de fer electoralisme i els altres d'anar en el pit ample de que han fet moltes coses però que els deutes estan aquí, o mos posem tots a romangamos treballant 12 hores cada dia, si convé, perquè el poble pugui estar desempenyat. I això no m'ho traurà ningú. I penso així, i els meus companys de partit els hi he dit, o aquí hi ha un govern de concentració, o aquí no me'n sortirem. Ni m'ho sortirem amb una majoria simple, pactant puntualment en un i en l'altre. Aquí m'ho hem de sentar tots, assumir cada una les seves responsabilitats, però el poble està per damunt de tot, Franquín. I per tant, tinc que donar aquest esforç, aquesta legislatura que ve, del 2014, 2015 al 2019, per aquests números siguin molt més millor del que tenim. I a mi no em trauran d'aquí. Jo, no, t'he dit, t'ho torno a repetir, no sé si em presentaré, però és el que dic per tercera vegada aquí, i queda un any i ho tornaré a dir quan toqui si em presento. Si no em presento, doncs no diré res, però si em presento, ho tornaré a dir que hi ha d'haver un govern de concentració, en què tots els partits polítics legítimament representats a treballar amb aquest objectiu. Reformes estructurals a fons, pressupostàries, i baixar, si no és de poble, no aixecarà cap, i sobretot no tocar les butxaques a la gent. Això, la premissa número 1. Només alguna cosa puntual per anar rebaixant un dèficit del servei, però molt puntual i que costi molt poc a les butxaques. No? Però l'IBI i tot el que sigui, el que s'ha pagat ara escrupulosament per tot el poble, perquè el poble ha sigut el que ha pagat les conseqüències, i part dels deutes que ha sortit, que ha pogut anar nivellant la despesa corrent, ha sigut els impostos que han pagat 1.200.000 euros de recaptació en 2 anys, en 3 anys pagarem 1.500.000 euros per recaptació de l'IBI, no? De la pujada que ha hagut del 54% en 2 anys. Al poble ja no se li pot demanar més sacrifici d'aquest tipus, perquè el poble també està passant molt malament. La llum puja, després el parlem de l'aigua, la llum, els solaris són els que hi ha, alguns ho tiren fenya. O hi ha un govern de concentració, sóc pesat, i ho vull fer extendre, no, ho he dit també este micròfon d'aquí, però és que els altres companys a nivell de carrer també els he dit. O si no, ho veig difícil, ho veig molt difícil, de veritat, i mira que no sóc negatiu en absoluta, però sé la realitat en què estem, tenim una residència tancada, que mos costa la nostra, en fi, s'han fet errors, i cada un s'ha d'assumir. I no costa res assumir-los, tu. No costa res. Qui pren decisions s'equivoca. El que no pren decisions no s'equivocarà mai, però no farà mai res. Jo ho comprenc, però no tens que ser agosarat, tens que ser racional, el que he dit sempre, no gastar més de lo que tu pots gastar-te, i que després ve, després de fer una obra important o un equipament important, ve el manteniment. I el manteniment és el que no pots pagar als proveïdors, tens que fer crèdits a través de l'Estat o del govern central per pagar els proveïdors, això si tu enfla la capacitat d'endeutament, i això és el que estic a rebaixar. Sí que té un patrimoni l'Ajuntament, això, un actiu, però que només no té compradors perquè no hi ha el moment oportú per ser comprador, no hi ha comprador per comprar parcel·les, no hi ha, i per tant això ho tinc que assumir a curt termini i a mig termini.
Vostè comentava el del govern de concentració, moltes vegades se posa com a solució quan hi ha un problema important, però ben poc se'n troben.
Jo he vist alguns països que han fet governs de concentració per la seva maduresa i sentit patriòtic, per un fet molt important. Si considerem...
Ajuntaments que... ben pocs, potser.
Ben pocs, però hi ha que fer-ho. Hi ha que fer-ho, de veritat, tranquil, t'ho dic en el cap i en el cor. Hi ha que fer-ho, perquè el poble està perdent un interès del PP, de la plataforma Calera, d'Esquerra Republicana, de Convergència i Unió i del PSC, si altres vol presentar, no? Crec que tinc que fer aquest esforç. Ho dic en tot el sentiment i en tot el cap, xafant de peus a terra. I tenim que fer reformes estructurals que ningú traigui benefici polític d'això, que el que es beneficia sigui el poble en general. Si no tenim això clar, no m'ho sortirem, de veritat, no m'ho sortirem. No m'ho sortirem. Demano que facin aquesta reflexió sense tenir en compte el partidisme, sinó l'estima que puguen tindre al nostre poble. Amb això se demostra.
Vostè comentava ara el tema de l'aigua. N'havíem parlat en algun moment del tema de les fuites. Pareix que allò ha tirat endavant, també. Es va parlar a l'última sessió plenària de precisament de que tot allò del que n'havíem parlat en aquest programa i del que n'han parlat també durant tots els partits polítics, Esquerra Republicana era possiblement el que tenia menys, més reticències a posar en marxa tot aquest tema de la fuita, però al final pareix que heu arribat a acords per a que això pugui tirar-se endavant.
Acords?
De mínims o acords?
No, acords, amb dues abstencions, però clar, a veure, jo no critico, que ho faig el que vulgui. Fem un pas endavant, sí o no? La pregunta és, sí o no? Sí. No? Sí. Per què? He de dir per què passava abans i què passarà ara, no? Si tu tenies una fruita i tenies que pagar 1.000 euros, la tenies que pagar al 100%. En plaço, si tu vols, però la tenies que pagar. Ara tens la capacitat o la possibilitat o el dret de que tu pots demostrar aquella fruita amb un tècnic competent que tu ets la fruita. I això, en les tarifes especials, te pot sortir per la meitat. Per tant, és un pas endavant. Sí. Que requereix la solidaritat de tots perquè serà en diner públic. També, però és una fruita no desitjada, no es pot passar com si vol. El que tenim que fer és mantenir les nostres xarxes en bon estat. Per això li vaig dir al regidor, al portaveu regidor d'Hisenda i de Medi Ambient, que t'hi han acompanyat d'una campanya publicitària de com una persona pot mirar, això està obligat la companyia a fer-ho, de buscar una informació per a que una persona tingui cura de tot això. I després té que estar 5 anys que ja no pot demostrar una altra fuita, perquè clar, si tu també t'ho fes de gestor, tens 5 anys perquè tu
puguis arreglar, si no ho has d'arreglar.
Per tant, hi ha una corresponsabilitat. Per tant, considero que ho pagarà tothom. Bé, jo no he vist cap fórmula més, no he sentit de ningú, ni jo tampoc la tenim, de buscar una fórmula que la resta no la pagui. Per tant, com que no ha hagut cap oferta ni cap proposta, dono per bona aquesta. Mentre no hi, si hi ha una proposta bona que els altres no ho paguéssim el que ha pogut fer un, doncs l'escoltaré, l'estudiarem, però fins ara no l'ha hagut. Per tant, dono per fet, per això va ser el nostre vot afirmatiu, perquè és un pas endavant i un dret adquirit.
Una fuita d'aigua que va junt amb un rebut de l'aigua que comentàvem l'altre dia aquí amb el regidor de el que tenia responsabilitats
de Medi Ambient,
que no s'ha tocat el preu de l'aigua, però sí que s'ha mantingut lo fixe de manteniment al afegir dos rebuts més a l'anualitat, doncs.
I què fer-se la pregunta? Per què això? La pregunta que ha de fer-se, per què vostè canvia del trimestral al bimensual?
De 4 rebuts a 6, eh?
Sí, clar. De bimensual, que seran 6 rebuts a l'any, al trimestral que eren 4. Bé, resposta me sembla oficial. És que la tarifa de manteniment o la quota de manteniment l'hem tingut que mantindre igual a 17,52 euros, aunque la pagarem dos vegades més perquè hauran dos rebuts més. O sigui, en definitiva, un usuari pagarà 35,04 euros més. És a dir, que la tarifa aquesta ens sortirà el 50% més. Així de clar. Per què ho fa això, vostè? Oh, és que bimensual se poden detectar fruites més aviat, correcte. Per quina raó més? Perquè les fruites no tenen res que veure en la quota. Oh, perquè hem demostrat, tenim informes, que han baixat el consum un 20%. I això no és bo? Sí o no? Sí, sí que és bo. Això vol dir que hi ha capacitat d'estalvi, perquè l'aigua és un bé escàs. I per què li castiga el contribuent en 35 euros més? La pregunta és aquesta. Quina culpa té l'usuari? Si està complint, sigui el tram que sigui, que se s'ha reduït un 20% el consum de l'aigua, o és que posa en perill el servei de l'aigua. I per què li va fer una concessió de 25 anys a canvi de cobrar 6 milions d'euros? Per què? Per què? L'usuari no té cap culpa. L'usuari està complint en estalviar aigua. Vostè no el pot penalitzar, aunque siguin 35 euros. no estem d'acord. És una contradicció. Per tant, parli la companyia d'aigua, que pues, tindrà més concessions a Calafat, però vostè no pot penalitzar en 35 miserables euros, si tu vols, però per 35 per moltes famílies és molt. Si han fet el que tenen que fer, estalviar aigua. Oh, és que posa en risc el servei de l'aigua, de la pròpia companyia. I per què la van contratar per 25 anys? Per 6 milions d'euros. Vostès i Esquerra Republicana, els dos. És un problema de vostè, no és un problema de l'usuari. L'usuari està complint la norma, que és estalviar aigua. Perquè és un bé escàs? Perquè no li toqui la butxaca i vostè li carrega 35 euros més a l'any. Per a vostè significa poc, però a moltes persones no. Per tant, és una contradicció. No estic d'acord amb això. Parli de la companyia d'aigua, també la companyia d'aigua, si ha baixat, també ha baixat la compra al CAT, no? També comprarem menys aigua, no? Per tant, una cosa fa l'altra. Per tant, no estem d'acord en que... Estem d'acord que sigui mensual, però proporcionalment aquesta quota en 6 mesos, o sigui, hauria que rebaixar-la a 11 i pico, no a 17,52, perquè el poble o l'usuari no té cap culpa d'això. Ha fet els seus deures, estalviar un 20%, vostè ho diu, un 20% de l'aigua m'ha estalviat. Quin risc té que posar? Perquè a la companyia, pues busqueu altres fórmules, però la gent no se li pot castigar, aunque sigui un euro, perquè ha complit, han baixat el consum un 20%, que és un bé escàs. És un bé escàs, això. Per tant, complix un criteri mediambiental i un criteri d'estalvi a la butxaca, i vostè lo penalitza en 35 euros. No és la quantitat, és el fet. Eh? Per tant, no estem d'acord amb això.
Hi ha un altre tema que sí que alguns companys de vostè estan posant al damunt de la taula i que està en ple debat, que és el tema de les casetes de tros. Un tema que pareix que dins del pla director de les Terres de l'Ebre s'està treballant, que hi ha propostes que pretenen que s'acabi acceptant una singularitat al territori per tradició, de que bueno, hi ha molts terrenys petits que tenen caseta de tros sense arribar a les hectàrees necessàries per a poder obtenir una construcció, però que sabem tots la tradició que hi ha a les Terres de l'Ebre de tindre una caseta per anar a fer una paella, per anar a tindre un hortet i tal. Hi ha diverses propostes que pareix que costen de que siguin contemplades al final, pues per bueno, pues primer per acabar legalitzant tot això, i segon, de que aquestes característiques siguin reconegudes. L'altre dia el regidor d'Esquerra Republicana deia: acabarem per acceptar alguns canvis per acollir el Barcelona World sense tradició, però perquè seran necessaris, i no volem contemplar aquestes característiques tradicionals a les nostres comarques.
Bé, puc compartir esta referència, la puc compartir, però bé, hi ha que explicar les coses bé, eh? És a dir, jo també vaig sentir que alguna cosa pues, que potser li falta d'informació no la va dir o no la sabia, no? Vull dir, però bueno, jo estic una miqueta al cas. Bé, a principis de l'any passat, al juny, la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, la CUTE, va voler recollir documentació, parer, sobre l'aprovació d'un pla director urbanístic de les construccions agrícoles tradicionals de les Terres de l'Ebre, que ells hi diuen allà masets. Nosaltres hi diem tros, però hi diuen masets. Bé, va el Consell Comarcal, al qual jo pertany, i altres companys d'aquí de l'Ajuntament també, va fer diverses reunions per recollir les inquietuds dels municipis, perquè aquí tenen que entendre que hi ha conreu, hi ha terrenys de regadiu, que és el Delta, i hi ha terrenys de secà, com és el nostre, no? Pues el president del Consell Comarcal va reunir el Consell d'Alcaldes en tres reunions per a recollir més o menys les inquietuds per aportar-ho al pla director de les Terres de l'Ebre dels Masets, no? Va ser, em sembla que va ser el 4 de juliol, l'altre va ser el setembre, en fi, el 4 de setembre, i després Això se li va traslladar, aquestes inquietuds, de tots els municipis, aunque cada municipi fes les seues aportacions particulars, però van creure que en el Consell d'Alcaldes, en el Consell Comarcal, era millor per aunar un esforç en la diversitat que pugui tindre un alcalde del Delta o un alcalde del Perelló o de l'Ametlla, no? Que és seca. Bé, a través d'aquí se van fer unes aportacions en la que es demanava que l'Homaset, bé, hem de dir que el que no es pot fer en un terreno rústic no urbanitzable és fer-se un xalet. Això ho hem de tenir clar, que això no cada pla, cada ajuntament té un pla, un POM, en què hi ha urbanitzacions per a fer-se xalets. Però tenim una tradició de que als nostres trossos doncs, anem a fer, doncs, no, tenim, recollim, tots tenim algun fruit que recollir, les olives, les garrofes, això parlo del secà, el de regadiu, doncs van considerar que un maset d'unes característiques d'aquest tipus, que no sigui habitatge, però que sigui almenys per passar un cap de setmana i poder tindre també un petit magatzem per les eines, pues pugui estar als 40-45 metres útils en rafal i un petit magatzem per deixar les eines. Això va ser la conclusió. Seria una hectàrea en terreny, seria una hectàrea pel de secà i 0,75 el de regadiu. No? Bé, això és el que vam aportar al Consell d'Alcaldes, entre altres coses, no? Al pla, a la Direcció General d'Urbanisme, concretament a la CUTE. Home, ara, el 4 de febrer, ha sortit l'aprovació inicial de la regulació d'aquests masets, que ens han quedat sorpresos tots, perquè del que vam oferir no, quasi no hem complit res. O sigui, ens han torejat, el que es diu, ens han torejat. I t'hi diré, en el què? Ha quedat, en quant a l'extensió, aunque sigui inicial, ara estan presentant altra vegada al·legacions, el Consell Comarcal l'ha presentat, l'Ajuntament suposo que s'ha afegit al Consell Comarcal, que ells també van presentar, el nostre Ajuntament, a l'agost van presentar un propi, doncs ha quedat d'aquesta manera. És a dir, de lo que havíem demanat de 0,50 al regadiu, hectàrees, ara ho han pujat a 0,75. I el que és curiós, el que havíem demanat una hectàrea al DSK l'han pujat a 4 hectàrees i mitja. Quan tu veus això, 4 hectàrees i mitja. No pots fer. Hasta 4 hectàrees i mitja no pots fer ni un maset. O sigui, ni un maset. Això és terrible. Després, el criteri de la construcció útil, segons l'aprovació inicial, és que tu pots construir 35 metres quadrats útils, però doncs pots fer dues obertures, una finestra, que no té que sobrepassar el 20% de la superfície total, i l'entrada. Doncs nosaltres creiem que això no pot ser, perquè té que tindre ventilació, més ventilació, almenys tres finestres a part de l'entrada, no? També van dir que si podien posar una barbacoa d'obra vista, ordenada, però que es pugui... Doncs no, les barbacoes per fer la rostida que tens que fer, no per passar la paella, inclús si tu vas a treballar al camp puguis fer un esmorzar, no? De dins de la caseta de tros, l'altura que vam demanar de 5 metres i mig l'han baixat a 4 metres 30, o sigui, ho han rebaixat. Després, què més? Ah, sí, el tema de la valla, no? De la valla, home, la valla de protecció per seguretat, home, mos fixen a 0,90, no arriba ni al metro. Home, no, si un propietari considera que té que tindre 2 metres, per què no pot fer-ho? Perquè en 0,90 tothom te pot saltar. Si dius per tema de seguretat, en 0,90 no cal ser cap atleta que te la pot saltar. Tampoc s'ha complit això, no? Després, també van dir que amb aquesta hectàrea que podíem construir masets o casetes de tros, si es poguessin agrupar. És a dir, t'ho explico, si tu a la partida dels racons tens 3.000 metres quadrats, a la partida de la barrera n'hi tens 15.000 i a la partida de la cova del Duc n'hi tens 4.000, si sumes els 20.000 els 10.000 que és una hectàrea, doncs que pogués agregar-se i que això que es pugui fer en un tros del que vulguis, però que es pogués fer, no? Això tampoc ho han complit. Per tant, ens han fotut el pèl. El CUTE ens ha fotut el pèl a tots els ajuntaments que havien presentat les nostres propostes. Ara estem en un període d'al·legacions que tornem a reincidir en el que havíem proposat, almenys que reflexionin de que estan hipotecant una persona que té un tros, no pot fer ni un maset de 35 metres quadrats si no tens 4 hectàrees i mitja. Això és demencial. això. Això és una manca de respecte a la tradició, o no tenen ni idea els que viuen a Barcelona de com vivim aquí en les Terres de l'Ebre, o al final tindrem que demanar la independència, entre cometes, que no coneixen la nostra realitat i la nostra identitat, perquè això ve per herència. És que això ja ve per herència. Una persona que ha heredat 4.000 metres quadrats no pot fer res. Res. I si tens una hectàrea, tampoc. 4 hectàrees i mitja. Tu saps el que són això? És una barbaritat.
Hi ha un altre tema que sí m'agradaria saber la seva opinió ja per acabar, ens queda molt poc temps, i és que la setmana passada el RAC va fer públic un informe on quedava palès l'alta sinistralitat del tram de Nacional 340 entre l'Ametlla de Mar i Castelló, i demanava que en aquest tram primer es desviés el pas de vehicles pesants, de camions, per la AP7, i també recomanava si es podien rescatar els peatges, cosa que no són els primers a fer, perquè ens costa que el territori ja fa temps que es demana que mentre no es pugui construir el trajecte d'autovia A7, pues que s'opti per la gratuïtat d'aquest tram, no?
És que les dues coses són complementàries, és a dir, els transportistes, que molta gent d'aquí, de les nostres terres, i la carretera 34 que està més transitada, evitar la sinistralitat, sí, perquè és la que té més punts negres és la 340, perquè va fins a Cadis. Però bé, té que anar acompanyat de la gratuïtat de l'autopista AP7 fins fins que no feien autovia, no? Però, clar, el RAC té que dir les dues coses complementàries. Si demana una cosa, té que també dir la part positiva, perquè els transportistes també se guanyen la vida i no tinc que perdre diners en aquest sentit. Per tant, jo no sé si va dir les dues coses a la vegada, desconeixo, però sí que va dir, va ser molt reticent en que la 340 tenia que alliberar per degut als camions de gran tonatge per la sinceritat que havia. Però tens que també demanar a qui correspongui aquella gratuïtat dels transportistes per a poder passar i alliberar una miqueta la càrrega que té sobre el seu negoci, no? Per tant, té que ser les dues coses a la vegada. No una cosa i l'altra no, sinó les dues coses a la vegada. Per tant, si les dues coses està demanat en aquest sentit, d'acord, comparteixo. Si només li posa èmfasis i en veu petita la gratuïtat de l'AP7 i molt d'èmfasis a que la 340 té que reduir-se el trànsit de camions o vehicles pesants, no. Té que dir-ho en la meva boca plena, les dues coses. A veure si el govern de Madrid, que sigui el que governarà, d'una vegada pugui tindre d'alliberar...
És moment ara per rescatar les autopistes?
Jo crec que sí que tindrà de rescatar-les, perquè, bueno, no sé quants anys fa que s'han... Però sense cost addicional als ciutadans, que l'han pagat en escreix, jo crec que s'han de rescatar a cost zero. L'Estat és el seu problema, però jo crec que aquesta autopista ja... Vull dir, ja tindria que estar lliure, jo crec que fa dies i anys, ja. Perquè ha tingut la concessió de l'any 73-74. Imagina't tu les vegades que s'ha renovat. Em sembla que el 2019 acaba la concessió. Espero que ja no se'n renovi, que quedi lliure i que l'autovia també sigui l'any que ve, sigui una realitat, almenys hasta el Perelló, en una primera fase, hasta el Perelló. Hasta la Jana, doncs, bueno, podem fer plurianual, però també és una llàstima que a l'Hospitalet s'acaba i aquí, les Terres de l'Ebre, les que sempre estem deixades de la bona de Déu, doncs som el cul de sac de Catalunya. Aquesta és la realitat. Aquesta és la realitat. A veure si algun dia ens unim tots i podem dir amb una sola veu que les Terres de l'Ebre també existim, no?
Per acabar, senyor Font, i aquest cap de setmana tenim novament moguda de promoció gastronòmica, turística, amb, doncs, bueno, aquest registre que s'està duent a terme darrerament, que és tot el tema de la promoció, en este cas serà de la tonyina, a través de jornades gastronòmiques, a través del tapamar, de la promoció de tapes en els bars, complementat amb les jornades tècniques del grup Alfeo.
Aquí s'ha fet un pas important. Però fixa-t'hi que és empresa privada, el grup Alfeo, que et diré inclús que manté un catamaran aquí sapient que té pèrdues per l'obligació que té de fer coses pel seu poble. Això hi ha que dir-ho. I per tant, en tots els àmbits, la necessitat privada és molt important. I l'empresa pública, que és l'Ajuntament, té que donar-li tot el recolzament i tota la, la propaganda que hi pugui ser. Per tant, des del punt de vista gastronòmic, jo crec que la Mella està fent bé les coses. S'ha fet bé traure les els diades gastronòmics fora de la temporada alta, s'ha fet bé. S'ha fet bé fer-ho al maig, s'ha fet bé fer-ho a l'octubre, l'ha rossejat, la fideuada, i per tant crec que a nivell de promoció gastronòmic la Cala està fent els seus deures. I això és bo, hi ha que dir-ho, i turísticament també, crec que s'ha de fer una bona tasca. I això ja que sigui este camí. El problema real és el que t'he dit abans. El problema que té el nostre poble, el nostre ajuntament, és l'aspecte econòmic i financer. I vull acabar la meva intervenció tornant a dir per l'èsima vegada que tots ens hem de posar les piles, deixar els partits de costat, interessos partidistes, i treballar perquè la Gala pugui aixecar el cap i poguéssim gaudir d'un polígon industrial que el tenim allí aturat, que a part de del turisme i la gastronomia també tindré activitats econòmiques complementàries, poder tenir un viver d'empreses a nivell local però important per l'emprenedoria, moltes coses. I això requereix un esforç de tots de mirar el poble i no als interessos partidistes. I perdona, vull acabar així.
Pues bueno, així li deixem acabar.
Moltes gràcies.
Sant Joan Font, moltíssimes gràcies. Fins al pròxim programa.
A tu, gràcies.
Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda, i t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV.